El mayor aliado que tienen PP i Vox en Espanya.
S'ha referit Urtasun a la resposta negativa a fer cap canvi de moment per part del govern central, que diu que com que no hi ha cap ministre implicat no veu necessari fer canvis. Fins aquí les notícies de la una del capvespre. TV3 Ràdio, més informació a l'emissora pública, ja a l'informatiu migdia a partir de les dues. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, ja som aquí. Benvinguts un dissabte més al programa Vida Saludable, programa de salut i benestar a la Ràdio Autonòmica de les Illes Balears. Des d'ara, a prop d'una hora, per seguir els consells dels professionals sanitaris de la nostra comunitat. Ells, en la seva experiència, en la seva diagnosi, prevenció i tractament, són els qui ens poden dir com tenir una bona qualitat de vida. Dissabte 13 de desembre, que teniu ja la carta feta, el Pare Noel o per als Reis? Heu fet bonda tot l'any? Es compliran els vostres desitjos? Teniu clar el menú de Nadal? I el més important, heu planificat bé on i com serà cada dinar o sopar de les festes? Vos heu posat d'acord en la família? Vos fa il·lusió el Nadal o vos estressa? S'ha de fingir massa? Ser feliços? O sou dels qui cada any evita les festes i plega de viatge? Atenció en els darrers dinars o sopars familiars o desconnectar amb el mòbil. Són moltes preguntes que respondrà un especialista en salut mental, com és el psicòleg Adrià Pujol, expert en conflicte familiar. El Nadal i el benestar emocional avui a Vida Saludable, perquè el Nadal és un còctel emocional important. També farem una ullada a com està la grip ara mateix. Són moltes hospitals de les illes que es preparen evitant llits perquè aquestes festes el virus, que s'ha avançat, a la seva arribada es propagarà en tant de contagi social en les festes, als espais tancats. També des de l'Hospital de Manacor abordaran la importància del circuit del pacient de la mà d'una infermera quirúrgica que ens explicarà fil per randa. Són només alguns dels temes principals que destacam en portada, però n'hi ha molt més. Començam aquí ara, Vida Saludable, benvinguts. Encetam el repàs informatiu de la setmana preocupats per la grip. La realitat és que Balears la setmana passada va iniciar la fase ascendent de l'onada epidèmica del grip, enregistrar 37,3 contagis per cada 100.000 habitants la setmana 48 de l'any. Són dades canviants, es ve, però també és cert que és oficial dir que la grip enguany s'ha avançat. Laura Calafat, molt bon dia.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tothom. Sí, i a pocs dies del Nadal la veritat és que la grip preocupa, perquè en pocs dies tots celebrarem en companyia, en reunions familiars i espais tancats, i això és un perill pel que fa a la propagació. Ara mateix, segons el Comitè de Malalties Infeccioses, el nivell de difusió del virus estacional s'ha avançat al voltant d'unes 4 setmanes en aquesta temporada, per la qual cosa és probable que el pic epidèmic es registri al voltant de les dades nadalenques.
Com que estem en fase epidèmica, el que fem és valorar ara mateix, que coneixen un poquet com està la situació i els recursos que la sanitat pública ha habilitat per si fossin necessaris. Conversam amb Rocío Amézaga, subdirectora d'Hospital del Servei de Salut. Bon dia, com està? Benvingut a Vida Saludable.
Bon dia.
A veure, primer tot, gràcies, perquè ens consta que està a punt de participar en una reunió important d'actualització. Quina és la foto ara mateix de la grip a Balears?
Pues la gripe en Baleares está en fase ascendente, como habéis dicho. En la semana pasada ya habíamos entrado en brote epidémico y esta semana se ha duplicado la tasa de gripe.
És cert que s'ha avançat un mes, s'esperava després de festes, com cada any per gener, que ve el fred de vores, no?
Sí, habitualmente aparece, bueno, empieza 4 semanas más tarde. Este año ha avanzado 4 semanas. No es un fenómeno a nivel local en Baleares, sino que está ocurriendo a nivel nacional y también en todo el mundo.
Bon dia, doctora Rocío Amézaga. Me'n preocupa les autoritats sanitàries que ve el Nadal, Sant Antoni, Sant Sebastià. És a dir, es propagarà molt el virus?
Sí, siempre nos preocupa. Por eso es tan importante las medidas higiénicas y la vacunación, el uso de mascarillas si tenemos síntomas y, bueno, limitar los contactos pues cuando tenemos sospecha de que tenemos infecciones o tenemos estos síntomas.
I de moment, que estem en fase epidèmica, com bé deia vostè, la mascareta només és recomanable. Haurem d'estar pendents per si la cosa empitjora?
Tendremos que estar pendientes, de momento se recomienda, la recomendación es muy alta porque preveemos que el pico será en las fiestas de Navidad y por tanto la transmisión del virus será elevada. Con lo qual, ponerse una mascarilla puede salvar a muchas personas.
De fet, hi ha alguna comunitat autònoma del país que ja l'ha posat obligatòria a centres sanitaris, és a dir, probablement ens veiem en aquesta situació.
És probable, és possible, però de moment no estem en aquest nivell.
I quines mesures de sentit comú ha de preveure la població? Sobretot la vacuna, imaginem.
Sí, la vacuna és importantíssima. Això hace que disminuyan tant els símptomes com la gravetat. Y las medidas de higiene, la mascarilla, la limpieza de manos, el uso de pañuelos de un solo uso, las distancias, todo esto es importantísimo.
I xerrant de la vacuna, la campanya de vacunació va començar fa un parell de mesos, però encara està atents la població de vacunar-se?
Sí, sí, además se ha intensificado en los últimos días las campañas. Pueden llamar InfoSalud para pedir cita. Es importante, sobre todo, la concienciación en embarazadas y en niños pequeños.
Com és aquesta variant K de la grip? Més preocupant? Perquè jo sé que ara tothom està contagiat amb uns símptomes un poc diferents que la grip comú.
No, los síntomas son similares y no parece que sea más virulenta.
I quines són les persones més vulnerables, doctora?
Pues las personas más vulnerables son los niños, ¿no? Los infantes, las embarazadas, las personas mayores y aquellas personas que tienen pues algún otro proceso crónico. Enfermedades cardíacas, respiratorias, inmunodeprimidos.
Com bé deia vostè, són sintomatologies perescudes, així, per tant, no és fàcil diferenciar la grip d'un refredat normal o d'un Covid, no?
No, los síntomas son similares.
I finalment, doctora, tantes són espases com són llatxa, han habilitat llits per a hospitalitzacions per si fossin necessaris. Bastarà?
Sí, eso es así. De hecho, en San Yatse ya se han habilitado 24 camas más y han contratado 11 enfermeras ITKs y en Son Espaces se han activado 8 camas y también han contratado 11 enfermeras y es posible que a lo largo de la semana se puedan abrir 8 camas más. Lo iremos haciendo, se irá haciendo según las necesidades.
I de moltíssimes gràcies, Rocío Amézaga, subdirectora d'Hospital de Servei de Salut, per atendre la nostra telefonada i que la situació sigui controlable.
Moltes gràcies.
Una vegada hem fet la foto de la grip, com està ara mateix a les Balears, som ara a l'Hospital de Manacor, volem conversar amb Maria Isabel Corbacho Romero. Ella és diplomada en infermeria per la Universitat de Ciències de la Salut de Granada i en l'actualitat és infermera de l'àrea quirúrgica de l'Hospital de Manacor d'ençà de la seva apertura l'any 1997.
Per tant, acumula una magnífica experiència laboral de 33 anys on ha fet feina a unitat de cirurgia general, obstetrícies, ginecologia o paritoris. Ha col·laborat com a supervisora en l'equip de direcció en la gestió de serveis, com la central d'esterilització, infermera de control d'infeccions i també supervisora d'àrea quirúrgica. Ja ens escolta Maria Isabel Corbacho Romero. Molt bon dia i benvinguda a Vida Saludable, Diva 3 Ràdio.
Hola, bon dia, encantada d'estar aquí. Què tal?
Amem, Maria Isabel, la primera pregunta és una mica personal. Per què va decidir ser infermera? I més tard, què la va dur fer feina al quiròfan?
Pues mire, fue una decisión pues tomada desde casi desde la infancia y puramente vocacional. Desde pequeña ya sabía que quería ser enfermera, me apasionaba la verdad este mundo del cuidado y bueno a base de estudiar y de tener un objetivo pues puesto en no enfocarte en ese deseo de siempre pues bueno conseguí estudiar y luego tuve la oportunidad durante la carrera de desarrollar parte del periodo de prácticas en un quirófano. Y en ese momento pues pensé que allí había todo un mundo por conocer y que podía hacer mucho más de lo que en un principio pensaba que era esta profesión, porque bueno, es un momento, el momento quirúrgico en el que nosotros por el paciente podemos hacer pues eso, tantísimas cosas, podemos cuidarlo desde un punto de vista integral y bueno, ya le digo, fue pues eso, probar y decir quiero saber más. Y a día de hoy, bueno, pues prácticamente todo mi trabajo ha sido alrededor del área quirúrgica siempre. Sí.
I en què consisteix la feina exactament d'una infermera quirúrgica? Perquè potser tenim una idea o ens fem una fotografia de lo que veiem a les sèries o a les pel·lícules, que se passa el bisturí o les gasses, veritat? O sigui, és molt més.
Es molt més, sí, indudablemente sí. La veritat que, bueno, en el cine pues a veces se da una imagen que no es del todo, ¿no? Lo que realmente se hace aquí, esto es, bueno, pues un trabajo, es una profesión que yo diría que es la más bonita del mundo, que por eso la elegí. Y nosotras, las enfermeras quirúrgicas, pues tenemos la posibilidad de abordar, bueno, en nuestro trabajo diferentes funciones, ¿no? Nosotros somos enfermeras asistenciales, pero también tenemos funciones docentes, de investigación, de gestión. Y bueno, yo me centro un poco más en la función asistencial, que es lo que puedo explicarle. Y en ella pues tenemos un ámbito de actuación muy amplio. Es que desarrollamos un cuidado pues integral del paciente en todo su proceso quirúrgico, que claro, es mucho más que lo que se ve en la serie. Nosotros ya empezamos a trabajar con el paciente desde mucho antes que aparezca por el hospital, e incluso por el quirófano, incluso por el hospital, porque bueno, los equipos de gestión de los servicios, la jefatura, organizan la planificación quirúrgica con un debido tiempo de antelación, que a nosotras nos da tiempo a saber qué vamos a hacer la semana que viene, incluso con más semanas de antelación, y ver qué intervenciones tenemos que abordar y qué necesitamos preparar no solo a nivel recursos materiales, sino nuestra preparación como, pues eso, qué parte técnica es la que tenemos que repasar de ese proceso quirúrgico en cuestión, qué procedimiento hay que aplicar. Nos ponemos en contacto con los responsables de ese paciente, médicos que nos digan, pues vamos a intervenir de esta manera, con esta técnica. Y es un continuo aprendizaje, estudio, formación. Es una parte de la enfermería en la que no dejamos nunca de estar en formación continuada, la verdad. Y al paciente pues le damos un cuidado integral, desde que llega y sabe que ya tiene un proceso de salud, que necesita una intervención quirúrgica, que es necesaria para resolver esta situación, ¿no? Y ya se le atiende en un preoperatorio, en una consulta médica con su especialista, y está la enfermera apoyando en los cuidados integrales, lo mismo en el preoperatorio de anestesia. Luego, un proyecto muy bonito que pusimos en marcha, que es la consulta de preoperatorios de enfermería, donde ya hay una posibilidad de conectar ya con el paciente, darle sus indicaciones precisas para lo que viene y qué es lo que va a necesitar él saber para tener un protocolo de preparación adecuado. Luego, pues ya en el área quirúrgica propiamente dicha, ese día que llega, que o bien viene de la propia unidad de hospitalización o viene como ingreso inmediato, siempre hay un equipo ahí que le tiende la mano a indicarle cómo va a ir todo, se le sigue preparando y tenemos pues un paso previo muy importante en todo el perioperatorio, que nosotros denominamos a todo este proceso quirúrgico globalmente, es un proceso perioperatorio en el que hay que cuidar pues esto. El paso inmediato, esa preanestesia, donde hay un equipo de enfermería pues que está pendiente de que el paciente haya cubierto pues toda la preparación, incluido pues el ayuno, la medicación previa que tenga que tomar, las medidas de seguridad, si hay que hacer pues una reserva de sangre, un largo etcétera de cosas que pasan por muchas manos que están pendientes. Entonces nosotras somos como, le diría yo, como ángeles de la guarda, que estamos ese famoso checklist que sale en las películas también. Bueno, pues se trata de, no es solo un papel en el que clicas ítem que dice ok, correcto, no, eso es un trabajo de muchos días de evolución, de muchas personas detrás, hasta llegar al momento en el que el paciente se decide que está todo correcto, se pasa al quirófano y allí es pues un despliegue de medios. Que no se puede imaginar que nosotras, bueno, pues cuatro paredes frías las convertimos en un lugar donde el paciente tiene que acompañarlo el tiempo que sea necesario y lo acomodamos, miramos que no haya ningún riesgo, velamos por su seguridad en todo momento y eso incluye pues detallitos, pues eso, que no se nos enfríe, cuidarlo, acomodarlo, que no se lesione ninguna articulación, que esté bien colocado en la mesa quirúrgica, colaboramos con la inducción a la anestesia, la técnica anestésica que sea necesaria con el anestesiólogo y ya está ahí pues eso, todo el equipo pendiente del paciente, no solo estamos las enfermeras, hay auxiliares de enfermería, celador, los especialistas, por supuesto, todos los que tengan que intervenir, técnico especializado en rayos si fuera necesario, las limpiadoras, o sea, todo el mundo pone un granito de arena para que nuestro trabajo pues pueda salir adelante.
Evidentemente, sí. Un equip multidisciplinar i, com no, un quiròfan. Sí. Vostè ho ha explicat molt bé, que les infermeres necessiten una formació específica i continuada, però actualment l'infermera quirúrgica no entra de dins de les especialitats d'infermeria conegudes com EIR. Com valora vostè? Creu que en un futur aquesta infermera de quiròfan necessitarà arribar a ser una infermera especialista perquè és un servei molt específic?
Esto, bueno, se puede imaginar que me va a faltar entrevista para explicarle en qué consiste lo que hacemos cada día. Por supuesto que sí, estamos un poco con los pelos de punta con este tema, porque sí que si bien nos alegramos del reconocimiento, ¿no?, en otras áreas, en otras especialidades, estamos en falta que se reconozca la nuestra, porque sí es verdad que esto es que lleva una historia, ya una evolución de 18 años desde que se consintió, desde que se aprobó, porque realmente está aprobado, lo que no se ha implementado el método para poderlo poner en marcha, y esto me parece, pues no sé que cuesta mucho trabajo, porque yo sé que son muchos equipos y muchas decisiones que se tienen que conjugar, pero quizá esa especialidad que se denominó médico quirúrgica se tendría que simplificar un poco más y hacer una médica y otra quirúrgica, porque solo la quirúrgica engloba muchísimos servicios, especialidades. Dese cuenta usted, compare un médico especialista de alguna especialidad que se le ocurra, por ejemplo, de traumatología, ¿no?, ortopedia y traumatología, que a la vez él se especializa en operar un determinado miembro. Por ejemplo, hay especialistas de la mano, de la columna, y ellos dedican largo y tendido su especialidad a esto. Pues nosotras somos como maestro de liendre, de todo sabe de nada, entiende, y tenemos que aprender a base de pues mucha colaboración, mucho trabajo en equipo, muchas personas que llevan aquí muchos años intentando mantener una cantera para que esto no se venga abajo. Y yo desde aquí, pues la verdad que me alegro de que me haga esta pregunta, porque hago un llamamiento a los responsables allí donde estén. Sí, es una especialidad que necesita un reconocimiento. Nosotras cada día nos llevamos a casa una técnica quirúrgica para estudiar. Y esto, bueno, no entra ni siquiera en nuestras horas de trabajo. Lo hacemos en casa muy gustosamente, porque trabajar aquí es un reto personal cada día y una oportunidad de crecimiento profesional. Lo hacemos, pero no es algo que lo hagas por una obligación literal, ¿no? Lo haces por una obligación moral, y la ética y la moral, pues ya sabemos que en nuestra profesión van por delante. Pero claro que sí, que es necesaria la, pues eso, sentar las bases de qué tiene que ser nuestra especialidad, y que ya son muchos años desde su aprobación y no haber dado ni un solo paso. Afortunadamente le digo que, bueno, los equipos directivos, nuestros gestores más próximos, los supervisores, siempre están al tanto de que bueno, que no comience una enfermera en un quirófano que no ha pasado, que no ha rotado por aquí, y se la deje desamparada, ¿no? O sea, siempre hacemos, que de esto estamos orgullosos aquí en el Hospital de Manacor, del plan de acogida que tenemos para las nuevas incorporaciones, tanto para los alumnos como para los profesionales que nunca han estado aquí, y nos orgullecemos de ello por lo que dicen ellos, porque siempre nos dicen Es que como aquí, en ningún sitio, perquè no tratáis de algodones.
Senyora Corbacho, ens quedem sense temps. Sí. I li volia fer un apunt de dues preguntes molt importants breument. Estan d'enhorabona perquè actualment tenen 8 quiròfans a l'Hospital de Manacor i està previst l'ampliació a 7 quiròfans, és a dir, suposant que això millorarà moltíssim la qualitat assistencial de l'Hospital de Manacor, que s'ha vist ampliat en els darrers anys, i vostè, com a supervisora de l'àrea quirúrgica, deu estar contentíssima i molt enfeinada, també.
Bueno, yo en la actualidad no soy la supervisora de pero colaboro con ellos en lo que necesiten. Bueno, yo ahora es una época en la que está todo el equipo volcado, por supuesto, y es una oportunidad de crecimiento y de poder lograr todas estas cosas de las que venimos hablando. Indudablemente el equipo directivo se apoya en nosotros, en todas las enfermeras que estamos aquí día a día, porque ellos saben que como nosotras la mano asistencial, ¿no?, es donde tienen la respuesta a muchas de las decisiones que se tienen que tomar. Y sí, esto está, bueno, es un reto el ver el crecimiento día a día, cada día que entras al hospital, ver que se va poniendo un ladrillo más y que esto sigue en marcha.
Sí, aquí no
se ha parado actividad en ningún momento y que la gente lo da todo. O sea, nosotros pecamos a veces de bueno, se lo digo de verdad, y
i contents, i un repte. Bé, ja per acabar, que ens queden sense temps, queden poques dies pel Nadal, així que si vol aprofitar els micròfons d'IV3 Ràdio per felicitar les festes dels pacients i companys de l'Hospital de Manacor.
Pues sí, le quería mandar a toda la población un mensaje de felicidad, de prosperidad, pero sobre todo de responsabilidad. Que no se les olvide que estamos aquí, no solo nosotros, los otros cuerpos, los bomberos, la policía, hay muchas personas que van a trabajar 24 cada día del año, los días festivos, y que todas las decisiones que tomemos nosotros como población y como pacientes van a afectar a otros. Y bueno, que seamos muy cuidadosos con la carretera, con nuestra nutrición, con lo que bebemos, y un mensaje de esperanza.
Perfecto.
Porque además quería decirles a todos los pacientes que están atravesando un mal momento que se animen, que la decisión está en sus manos de querer dar un paso más, que yo en su día fui paciente de este hospital, pasé por quirófano un par de veces y que he superado un cáncer.
Ostras, y yo que vos no puedo ni digo. Moltíssimes gràcies, María Isabel Corbacho Romero, enfermera de l'àrea quirúrgica. Molt d'any, gràcies.
Moltíssimes gràcies per cridar-me i felicidades per a tots.
Anna Maria Isabel, ja ens atam al Nadal, perquè és un tema important avui al programa. Ja està aquí als estudis Adrià Puyol, psicòleg, com la mare del Nadal i el benestar emocional. Fins ara.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Dissabte, a les 2:30, torna Esports 3 en joc amb el futbol de primera divisió.
En directe des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca, Elx.
Els mallorquinistes cercaran retrobar-se en la victòria contra un dels equips revelació de la categoria.
Viu amb nosaltres la prèvia amb tots els detalls i les seccions més divertides.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica amb els millors comentaristes.
Però això no és tot. Des del Palau Municipal d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, Ribera Navarra.
Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Senten vostres la melodia d'Extremoduro, Dulce introducción al caos, que ens ha deixat el seu cantant i gran alma mater, com és Robin Iniesta, 63 anys, i, evidentment, ha sacsejat i colpejat a la música espanyola perquè és una gran llegenda. El moment ara per l'entrevista presencial a Vida Saludable als estudis de Beta Ràdio. Avui comptem amb nosaltres amb el psicòleg Adrià Pujol perquè volem abordar els vincles que hi ha entre Nadal i la salut mental.
Així és, Carlos, és que el calendari ja ha posat el seu compte enrere. Queden només 11 dies perquè celebrem el Nadal. Perquè dir Nadal és dir festa, alegria, família, reunió, il·lusió, regals, però també és dir pressió, consumisme, friccions familiars, distàncies, absències. Per això el psicòleg Adrià Pujol és el nostre expert ideal amb experiència en conflicte familiar i la psicologia d'àmbit infantojuvenil.
Amb ell volen tractar Nadal, una època meravellosa per a uns i estressant i trista per a uns altres, uns dies que són un desafiament per al nostre benestar emocional. Adrià Pujol, benvingut a Vida Saludable i Vita Ràdio.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Li agrada o li agradava Extremoduro a vostè?
Si te soc sincer, és un grup que per mi ha passat molt...
De puntetes.
Sí, però sí que l'he escoltat i sí que m'ha sabut greu la mort de l'artista.
Poques vegades hi ha tanta unanimitat. S'han vist molt de missatges de tot l'àmbit musical.
Sí, sí, i de moltes persones, en diferents contextos socials. Ha sigut... Bueno, crec que era una persona que arribava a molta gent, A mi
poeta.
Personalment no tant, però a molta gent sí.
A veure, Adrià, Nadal, és una època de l'any, juntament amb l'estiu, on més felicitat i benestar emocional ens genera les persones?
Pues bé, jo diria que hi ha de tot. Hi ha gent que li provoca molta felicitat i que li transporta els vincles i a la il·lusió, però després hi ha molta gent que li transporta moltes ferides. Hi ha moltes situacions on hi ha disparadors, que ja els comentaré què són, no? Que són aquelles situacions del present que te disparen records del passat que no estan resolts, no?
Comencem per la gent que efectivament és més nadalenca, no? La gent adulta, Xer, no? Aquí diu, com vostè explica, i vostè que és psicòleg ens explicarà què passa a la nostra ment, però que ens transtoca i on es transporta, millor dit, a la infància, no? Als seus predins, a com eren les festes, les Nadales que cantaven... Mm. Que els adults que agrada, a qui els agrada el Nadal se tornen nins.
I tant. Jo, el Nadal, jo sempre dic que és un viatge al temps per als adults, no? I se'n van cap enrere i si... Però clar, és el que dic, no? Si han tingut una infància feliç amb un Nadal estupendo on els padrins, els pares, es feien... s'il·lusionaven i feien que les vivències del Nadal fossin bones, pues perfecte, no? Però si tu fas aquest viatge en el temps i te trobes amb records que no són tan bons, pues no és tan feliç.
Mm. Però el Nadal també genera com un estrès i una ansietat consumista.
Sí, això passa molt. Jo sempre li dic a les persones que han de tenir clar dues coses, dos conceptes. Què és l'amor i què és els regals, no? L'amor és igual a regals. Tu pots tenir molt d'amor amb una persona i de l'amor que sents li regales alguna cosa, no? Però a la inversa no és el mateix. Regal no vol dir amor. A tu te poden regalar moltes coses, però... potser és una relació molt materialista que no es representa per la profunditat del vincle que tens amb aquella persona. Jo els dic molt això a les persones perquè puguin treure ferro al tema de "Ai, què li regalo a la persona que estimo?". Centra més l'atenció en el vincle i en algo que sigui personalitzat i que ho facis amb una il·lusió, perquè aquella energia li arribarà a la persona.
És a dir, hi ha pressió amb els regals, al final. Moltes famílies progenitors tenen ansietat per encetar la carta al Pare Noel i els Reis d'Orient.
Sí, 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 hi ha molta pressió. Però també és una oportunitat per educar, per acompanyar i per poder validar tot el que sortim de la, tot el que, totes les reaccions que sortim dels regals de Nadal. No hem d'oblidar que hem de treballar amb els infants les frustracions que puguin haver perquè la carta dels Reis de l'Orient no hagi estat la mateixa que ells havien escrit.
Que això sol passar.
Sol passar molt.
Perquè han de repartir molt, que és el que s'ha d'explicar als nins, i no se pot demanar tot perquè clar, hi ha uns límits i s'han de tenir regals per tothom.
Exacte, i és una cosa que avui en dia la societat hem de treballar molt. La tolerància a la frustració. Perquè no... sobretot els nins i els adolescents estan creixent amb molt poca tolerància a la frustració. Per tant, rebre un regal del Rei d'Orient o de Papa Noel que no esperaves pot ser una bona oportunitat per... també poder, simplement, els pares han de validar i acompanyar. No has de fer que al nen se li tregui aquella emoció i que estigui feliç.
Xerrant d'infants. Vostè és pare?
No.
Però
no,
és igual, haurà pare. Sentit la moda dels elfos. Sí. Ara s'han tornat absolutament bojos els nins d'alegria i pràcticament els agrada més dels elfos. O viuen més durant un mes l'il·lusió que pensant en la carta. Pensen, què me farà demà de matí quan m'aixequi? Sí. I això per un pare, una mare, un predir, és molt guapo perquè la màgia continua a la llar.
Sí, sí, sí. Jo ho he dit abans, és com tornar... Els adults tenim l'oportunitat de tornar a ser infants en aquesta època de l'any. I crec que si ens ho permetem i ho gaudim, ens ho podem passar molt bé i construir records pels nostres infants que siguin una base important de felicitat per quan siguin adults, no? I a través d'això, no? És una moda que ara s'està ficant molt, no? Que ens ve com lo típic, no? De Halloween i Papa Noel, doncs ara ens venen els elfos, no? Que és una tradició més del nord o dels Estats Units. I crec que és una oportunitat molt, molt xula per riure tots entre família, no?
Recomana als pares i mares ficar-nos en el paper d'anar amb la mà amb el nin a veure què ha fet, quina trastada ha fet, perquè és divertit.
I tant, i tant, i tant. I riure una estona i fer un vídeo, que també aquests dies a la xarxa veiem molts de vídeos molt graciosos, no?, dels elfos que han fet tremaliadures, no? Pues, sí, i tant, i tant.
Adrià, xerrant de regals, també s'ha posat molt de moda l'amic invisible entre les empreses i amics, amb un pressupost. Que a vegades dius, ostres, és que justament això no ho necessitava, però sí, és igual. Si és el fet de quin sorteig, qui m'ha tocat, no diguis res, pensant en aquella persona, el que ha comentat vostè, de què li pot agradar, què pot necessitar.
Sí, el que passa és que entrem en un terreny més pantanós, no?, a l'àmbit laboral. És que hi ha molta gent que també, en el fet d'anar a reunions laborals, no li ve de gust, no? Jo aquí també diria que hagin de fer un balanç entre si el que a mi em passa anar a aquestes reunions laborals em provoca molt d'esforç emocional i m'està restant, o puc fer l'esforç i puc anar, no? Que és molt important, a l'època del Nadal, saber que hi ha gent que se satura molt, que hi ha molts de sopars, que hi ha moltes reunions socials, i no significa que aquestes persones pues, estiguin malament o tinguin una mala salut mental o que els hi passi alguna cosa estrany, no? Perquè sembla que tots tenim que anar a una o que hi ha un Nadal únic, i no és així, no? Llavors també, bueno, a les persones que els hi costa això, pues, s'han de donar permís per ficar certs límits, si volen.
Deia el seu company José Carbonell, si no estan còmodes, no anem al sopar de Nadal o dinar de Nadal d'empresa, perquè si no ens duim bé, hem de triar el temps amb qui el passam. Mm-hmm. Però després està també els treballadors que exigeixen el cap, escolta, que no fas cap sopar, és a dir, pràcticament hi ha qui ho necessita.
Sí, i això és una cosa que el cap ha de fer. En aquest sentit, tenen més drets els treballadors que el cap. El cap sempre ha de permetre que hagi un... Jo penso, des del meu punt de vista, és molt important la socialització i quan tens un equip que funciona a la feina és perquè va més enllà de la relació laboral que tenen, no? I les oportunitats de fer sopars de Nadal, com també ara que s'està ficant més de moda, les empreses fan activitats fora de l'horari laboral per aprofundir els vincles entre els treballadors. Tot això és salut mental dins de l'empresa, per tant, i tant. El cap,
fa pinya, no?
Sí, fa pinya i el cap ha de fer l'esforç.
Adrià, més estrès que ens genera el Nadal, la despesa. Aquest dia els informatius IB3 expliquen el cost mitjà per a famílies, com està tot tan car i els preus han pujat molt. Això ens angoixa?
Sí, angoixa molt. Ara també estava escoltant els vostres companys parlar del lloguer del 2026, que se preveu també una pujada, desnonaments i tot això. Jo aquí diria, és més important pensar en la costa de gener, a la pujada del gener, la cuesta de enero, que diuen en castellà, no? Que no pas tant en tenir aquell Nadal idealitzat, ¿vale? Perquè hi haurà més problemes l'any que ve que no pas per tenir un Nadal més auster. És una llàstima, ja t'he dit que això és un problema més social i que tots plegats hauríem de replantejar-nos què ens està passant perquè cada dia ens trobem més materialistes, no? Però és cert que si jo hauria de triar on inverteixo l'energia, seria més en ser previsor i que tingui un gener i un febrer més tranquil que no fer un gran gasto al desembre, perquè és que després ve un mes de gener i el mes de gener és un mes on la gent té bastantes recaigudes a nivell anímic. Ja perquè el Nadal també remou molt a nivell familiar, a nivell personal. Persones que ja no hi són, també. És un moment on tot s'accentua molt, ¿vale? I si a més fico un gasto, que després he de tirar la targeta de crèdit, no et puc arribar... Tot s'acumula i el gener és un mes, juntament al setembre, o on les consultes de psicologia pugen, eh?
Sí, evidentment. A més, és que ens espera un 2026 que l'hem de veure i l'hem d'afrontar. Però és vera que jo, de vegades, ho he xerrat amb companyes meves, la salut mental, hi ha vegades que no sap ni què dir-li als pacients. És a dir, quan és un problema tan greu econòmic i una situació social que estem visquent amb els problemes de vivienda, què li dius a aquella persona a la consulta?
Pues és una gran impotència perquè tots ho sentim. No hi ha res que puguis dir que pugui calmar això. I a vegades aquesta també és una solució per la persona, una solució, ja m'entens, de com se sent, que se sent validat. És l'únic que pots fer. Tu no pots dir a una persona tranquil que tot passarà o tranquil... No, perquè la realitat és la que és i és molt difícil, però ja t'he dit que és una cosa que, en comptes d'enfocalitzar-lo a les consultes o a la salut mental, és que és un tema més social, que ens hem oblidat tots dels moviments socials que hem de fer i de sortir al carrer i de canviar coses a nivell estructural. Crec que és allà on hem de centrar l'energia.
Un altre estrès del Nadal, Adrià, quan tot el dinar o el sopar es carrega davant una figura, sigui sa mare, es pare, sa paradina, i aquesta pressió que el menú agradi a tothom, que s'hi bastarà, que s'hi són molts.
Sí. Jo aquí sempre dic, aprofito per mirar aquest rol invisible de cuidador o cuidadora, no? Que hi ha la família, qui és el que el té. I al Nadal es veu molt qui el té, perquè sol ser aquella persona que fa el dinar, que prepara tot, que inclús s'encarrega que la gent vingui, eh? Perquè moltes vegades recau a les padrines, els padrins, no? Que són els que tenen el simbolisme aquest de reunir a la família, desgraciadament, que penso que això hauria d'anar per un altre costat, no? Jo enviaria un missatge a aquestes persones que senten que tenen aquest rol per dir-los que, bueno, aquest any ja no hi són a temps, perquè això són coses difícils de canviar, no? Però que comencin a poder deixar anar certes coses que tenen ells la iniciativa de fer, perquè sigui una altra persona que els agafa. Després hi ha moltes sorpreses. Quan jo no agafo una cosa o no ocupo una cadira, hi ha una altra persona que l'ocupa, que ens pensem que som indispensables, però després, si comencem a demanar ajuda amb altres coses, comencem a crear un hàbit on els altres ja estan més disposats a... Ostres, potser necessita ajuda. Li vaig a dir si està tot bé.
Clar. Adrià, ja ho ha comentat vostè, però li torno a fer la pregunta. És obligatori ser feliç al Nadal? Fer-nos la foto familiar a l'arbre, demostrar que som feliços, sí o sí?
Com t'he dit, no és obligatori i moltes vegades me trobo que la gent pensa que el Nadal és un examen emocional.
Sí.
Com ficar-se davant d'això de l'arbre, del sopar i dir, bueno, soc feliç? Com més una ordre que una pregunta, no? I jo dic que això s'ha d'anar molt en compte, perquè hem d'intentar que el Nadal no ens hem de comparar amb altres persones, perquè un dels problemes que més hi ha és que, clar, com tothom viu el Nadal i com estem en una generació on tot ha estat digitalitzat amb Instagram, altres plataformes, no? On tothom puja allò més bonic de la nit, ens creiem que tot és així. I hi ha moltes realitats. Llavors, jo intentaria... Bueno, sé que és difícil, no? No mirar molt Instagram, no mirar molt xarxes socials d'aquella gent que... li costa, no?, el fet de comparar-se i sentir-se malament.
I a massa pressió social és que de ser feliços quan començam a veure anuncis de colònies, sentim Maria Gadell o les nadalades típiques, o, a més, com diu vostè, la pressió de les xarxes socials, perquè, clar, anem a veure. El Nadal també pot ser trist quan es falta un ésser estimat, quan la nostàlgia te'n veix, quan estem tots sols i no volem celebrar res, és a dir, també és una realitat paral·lela a tot això que comentam, de tota la felicitat, i a lo millor pot ser amb tanta pressió ens poden sentir encara pitjor de lo que ja estem.
Sí, tu mateixa ho has dit, eh? És això, la comparació és molt dolenta i sobretot quan falta una persona, és un tema molt habitual dins de les consultes de psicologia i crec que del dia a dia, no? Les cadires buides pesen moltíssim. Llavors, crec que és important, primer de tot, intentar-ho acceptar, no? I després també poder validar i donar un espai. Jo sempre recomano donar un espai dins de la celebració del Nadal a recordar aquelles persones que no hi són i permetre que sorgeixin les emocions que hagin de sorgir. Si ens fiquem tristos, si plorem, pues, forma part del procés del Nadal, també. Estimar aquelles persones que no hi són i brindar per elles, no? I sobretot, bueno, això seria un gran tema, no? El tema de quan falta algú i què ha de fer, no? Podríem parlar molta estona, no? Però jo recomano a les persones que més ho viuen aquest dol permetre's fer el que vulguin fer. Rituals, o no assistir a certs sopars aquell any, no? Sempre equilibrant l'aïllament, no? Que també és molt dolent, sempre, al Nadal i sempre.
Perquè, clar, Adrià, el primer any d'un dol, el Nadal és més complicat, no? Quan te falta un pare o una mare és molt més complicat. El segon ja igual ja la ment ja està més preparada. O s'ha d'intentar celebrar perquè aquella persona realment unia la família i li agradaria que tot continués.
Mira, s'ha de fer un balanç sempre d'això. No hi ha una resposta clara. Sempre t'has de deixar sentir el que sents i a partir d'allà decidir, fent un balanç també amb qui tens al voltant, no? No és el mateix que tu siguis una persona pues, que ara mateix t'has quedat, jo què sé, sense el pare i la mare i no tens fills, llavors et pots permetre una mica més pensar en tu. Si hi ha mainada, si hi ha criatures, jo diria que l'esforç s'ha de fer. S'ha de fer des de la tristesa, ja t'he dit, fent rituals on puguis escenificar o fer present a la persona que no hi és, no? I que crec que els nens això ho entenen molt millor que nosaltres. No s'ha de tenir por de fer-ho davant dels nens, no? Però, clar, és molt important, si la persona no s'ha veu preparada, no s'ha veu preparada. Jo donaria un missatge a les persones que estan a l'altre costat, que viuen el dol més apagat o que són persones que acompanyen més, no? Que tinguin una actitud d'oferiment, que ofereixin. Vols venir a sopar? Necessites alguna cosa? Aquí estarem? I de no jutjar la decisió de la persona.
Estan generant absències per morts, però quan no és una absència per estudis, per feina, perquè tens un familiar molt estret que està a 1.000 quilòmetres i no pots estar amb ell uns dies i també te'n recordes i no celebres igual Nadal perquè te falta.
Sí, jo aquí diria també donaria un missatge, no?, de que la distància no trenca el vincle, vale? Que això també tranquil·litza molt, no? Llavors, jo he escoltat històries molt xules d'això, i he escoltat famílies que estan a continent i continent, no? Que estan aquí a Mallorca i altres famílies que estan a Amèrica del Sud, i que per Nadal fan tenen un projector, fiquen el projector a la sala, fiquen la càmera i es veu, estan sopant i al costat està el projector amb l'altre menjador de Sud-amèrica, pues a lo millor aquell moment no estan sopant, evidentment és una hora diferent, no? Però estan pues jo què sé, dinant o fent el seu dia a dia, i és una forma d'estar connectats. Avui en dia hi ha moltes formes d'estar connectats. Sé que no és lo mateix, sé que quan una persona està lluny és difícil, però si volem podem fer-lo present de moltes maneres, que és l'important. I saber que la tristesa és una etapa i és una part del procés que estem visquent, que estem separats, que després la realitat pot canviar. I si no, sempre s'ha de treballar el fer-ho present, d'aquestes maneres tan creatives que jo he escoltat, també.
Li giris contat. Aquella publicitat de Torrons de Torna a Casa per Nadal, que encara és vigent. Mm. Aquestes situacions, aeroports i ports de les Balears, on els familiars reben a gent que arriba molt de temps sense veure-se, hi ha llàgrimes d'emoció i de felicitat. Crec que és un moment sensible, no?
Sí, és el que dic. El Nadal és un moment super sensible, tant per bé com per malament, no? Jo, clar, quan tu me parles dels anuncis, a mi és que els anuncis no m'agraden, perquè ja t'he dit, fan aquella comparació, ens creen una idea del Nadal que per molta gent no hi és, no? I la gent que ho gaudeix i que plora d'alegria, que ho disfruti com si fos l'últim Nadal que viuen, perquè després poden passar moltes coses, no? I també els hi recomano que si han estat molt de temps fora, que estiguin preparats per dinàmiques antigues que s'havien oblidat que passaven i que continuen passant, perquè me trobo molta gent, no?, que va per Nadal a casa seva, que no és de Mallorca, i va fora, i tornen després al gener, no?, amb aquella baixada d'ànim que parlo, i dic, és que he tornat i la meva mare continua igual, me continuen parlant mal, el que sigui, no? I que s'han de preparar també per trobar dinàmiques que han estat sempre i que tu, per molt que t'hagis anat, continuen allà.
Clar. Adrià, i es va pel nostre benestar emocional quan acaba l'any fer balanç de l'any?
Mira, és el que he dit abans, no? S'ha de fer, però que sigui de forma saludable, no de forma destructiva. Vale? És un bon moment per fer un balanç, clar que sí, si no tinguéssim aquesta capacitat de raonar o de pensar, no ens diferenciaríem dels altres mamífers, no? Som éssers humans i per tant pensem. És una cosa inevitable fer un balanç, és inevitable. El calendari ens ho marca, pensem en el nou any, què ens vindrà. Això també passa molt al setembre, quan comencen les escoles, vale? Però jo diria, no és un examen emocional, com he dit abans. S'ha d'intentar fer més una fotografia emocional, de quin ha estat el meu any i de què ha estat impregnat i què vull que passi l'any que ve, valorant de forma realista que és el que jo puc aconseguir. Aquí ja entra molt, doncs, bueno, quins estils de vincle amb les persones tinc, quins límits he de ficar, què he de treballar per tenir coses noves a la meva vida, no? I evidentment hi ha coses que no se poden arreglar així de fàcil, no? Però això ens pot ajudar una mica a començar a canviar certes coses.
Exactament, les típiques propostes d'any que entra, no? Propostes que es fan sempre aquí, al final, quan acaba l'any, a lo millor no són totes les que mos havíem exigit. Com diu, és molt important ser realistes a lo que sí que complirem i lo que no.
Sí, exacte. No? Jo dic, per exemple, molts de pares que estan en un moment on estan cuidant tot el rato els seus fills, que són molt petits, i tenen el propòsit d'anar al gimnàs i de cuidar-se una mica a nivell físic i no tenen temps, tampoc que s'afustiguin, no? És normal que en una edat tan petita hagis d'estar tota l'estona dedicat als teus fills, no? Llavors és també ser realistes en aquest sentit, no?
Clar. Recordo als nostres oients que estem conversant amb el psicòleg expert en conflicte familiar i també de l'àmbit infantojuvenil, Adrià Pujol, sobre el Nadal, sobre el benestar emocional, sobre aquesta pressió, el fet de si hem de ser feliços, si hem de celebrar, si ens falta algú, i això ens posa tristos. El Nadal emocional, fem una petita aturada i tornem aquí a Vida Saludable.
Vida Saludable, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és... investigació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, conversant amb el psicòleg Adrià Pujol. A veure, Adrià, genera molta felicitat i endorfina obrir un regal o encara més encertar en la persona que estimes?
Pues jo crec que les dues coses. Perquè rebre és sentir-te vist, i això és algo molt bonic, i donar dona un sentit de pertinença. No? Llavors hi haurà gent que tingui preferències per una cosa o una altra, però per les dues coses pots trobar molta felicitat.
Diuen que el Nadal no té sentit sense els nins, sense les nines. Creu vostè que els pares, les mares, els padrins, fins i tot els germans grans, tenen aquesta missió, diguem un poc idíl·lica, de mantenir la màgia de l'esperit amb els germans petits?
Sí, jo crec que és important saber que els adults som arquitectes de records per als nens, no? Llavors, tot el que tu estiguis construint al Nadal, això s'ho emportarà el teu fill o filla, no? I el Nadal també és una bona època per inculcar molts de valors, no? Com ser altruistes, no? I que això s'oblida molt ja amb l'època en la que estem, que caiem en una època molt materialista, no? Però, evidentment, els germans grans, diria, com sempre, els adolescents, que és un mundo aparte, bé, Si són, no hem d'invertir els rols, no hem de ficar tot sobre ells, que siguin els que estiguin amb els infants o que muntin totes les coses, però sí que és bo que participin, evidentment, dins d'una, com una altra etapa, com quan eren petits. Però és important saber que un adolescent no participarà si tu mai has treballat rutines amb ell, no? Que costen, van costant cada vegada més quan creixen, no?
I reunir-se en Nadal en família per uns és un desig i per uns altres és una obligació. Com ens afecta això a la nostra salut mental? Perquè hi ha qui no ho du bé. Abans parlàvem de límits i que ens hem de poder permetre elegir, però hi ha moments socials en família que hi has de ser.
Sí, aviam, això és un gran tema. Jo sempre els dic a les persones no estàs obligat a ser, no? Però sí que has de fer un balanç en el que he dit, no? El que he dit abans, els disparadors, que són aquelles situacions del present que ens disparen records del passat que no estan resolts. Si aquests disparadors són molt agressius per tu, i, per exemple, t'has de retrobar amb un familiar on tu havies sentit amenaçada la teva integritat, evidentment que tens tot el dret de no anar. Però, en canvi, si has de veure a la padrina, que se fica molt pesada amb tu perquè mengis tot, perquè te pregunta tot sobre la teva vida. Home, potser pots fer un esforç, no? Cada vegada me trobo més, hi ha molt de creixement amb la salut mental i tothom vol saber més de la salut mental, però me trobo una certa tendència a l'egoisme, no? Llavors hem de saber molt bé que, vale, el que tu vols és molt important i el que tu necessites és molt important, però vivim en comunitat, que s'està perdent. Vale? Vivim en comunitat, la família és una comunitat i que moltes vegades hem de fer un esforç per estar allà, no? I hem de distingir sobretot això, quan està amenaçada la teva integritat psicològica o física, aquí ja no hi ha resposta que sigui no hi vagis, però si no hi ha una amenaça s'ha de fer l'esforç, jo penso.
Clar, és que aquí entra en joc també la família política. Mm. És a dir, també al final les amenaces psicològiques per cada un són probablement molt subjectives.
Exacte.
I per la parella, escolta, pues, lo que estàs dient o lo que m'estàs expressant està fora de lloc, és molt exagerat i tu et sents així. Mm. Però has de complir la família política. És un tema molt delicat, també.
Sí, és molt delicat el tema de la família política. Jo sempre dic, quan tu escolleixes una parella, escolleixes a la parella i a la seva família.
Sí.
I això moltes vegades no ho sabem. Jo, clar, el que veig és les parelles que duren i que construeixen un futur junts són aquelles parelles que poden acompanyar a la seva parella en la família política. Però torno a lo d'abans. Si per tu és una cosa que et sents molt amenaçat, et sents que la teva integritat no està assegurada, i clar, això és molt subjectiu, aquí és el gran problema, i podríem estar hores parlant d'això.
I
és el gran tema, no? Aquesta és la feina que fem a consulta. Valorar si és un perill per la integritat o no, no? Que jo recomano, si les persones que sentin que aquest Nadal, ostres, això me ressona, el que em van parlar l'altre dia a la ràdio, que s'acostin a la consulta del psicòleg, que ho comentin i que se pot valorar molt fàcilment.
Adrià, ens queden només 2 minuts de programa i volia ajuntar un poc tot el que ens ha quedat per demanar. Per exemple, hi ha qui diu, és que jo el meu cosí només el veig un pic a l'any i escenes de 20 persones amb el mòbil en la mà. Consells bàsics per aquest Nadal, en aquesta darrera pregunta, en la qual perquè sigui el més equilibrat emocionalment parlant.
Vale. Mira, jo diria, la intimitat no es fa amb el calendari, no? Llavors, no sentir pressió per sentir un sentiment d'estranyesa quan te trobes el teu cosí que només l'has vist per Nadal, no? Transita allò, no passa res, tingues converses més superficials, no fa falta que li expliquis les teves intimitats, no passa absolutament res, encara la situació a una situació de passar-ho bé, no? Jo sempre dic, també, cuidado amb les coses que se diuen al Nadal. Hem de distingir bombes de temes, a lo millor polítics, que no estarem tan d'acord, però que hem de saber que cadascú té la seva opinió. persones que estan... 20 persones que estan amb el mòbil. Jo dic, home, és que ara no podem fer que el mòbil no estigui dins de la nostra vida, no? Quan sonen les campanades és normal que felicitis aquelles persones que no estan en aquell moment. Fa molta il·lusió rebre el missatge d'una persona que no hi és, no?
Però que no sigui genèric, que sigui personalitzat, per favor.
Sí, això és molt difícil, també, perquè tot se col·lapsa, llavors ja envies ja el típic missatge, no? Però, clar, que sigui equilibrat. I després deixa el mòbil i balla amb la teva família les típiques cançons que surten després de les campanades, no? Però jo els consells que donaria, més bàsics, serien preservar els vincles abans que les coses materials i l'aparença, també permetre sentir-te el que sents i a partir d'allà decidir, no competir i no comparar.
Perfecte, Adrià Pujol, psicòleg expert en conflicte familiar també i l'àmbit juvenil, infantojuvenil. Desitjar que tingui vostè també un bon Nadal, molt d'anys.
Moltes gràcies.
Gràcies fins un altre. Sempre és un plaer conversar amb vostè.
Igualment.
Laura Calafat, bon cap de setmana.
Igualment, passat gust, Carles, han passat gust.
Fins dissabte que ve, gràcies. Que tinguin bona setmana vostès també aquí a Vida Suaves, esperant dissabte que ve.
Si encontrara silencio en mi ruido mental, dormiría 10 días y un año. Si avistara la causa de mi tempestad, me pondría a chillar como un gallo. Hoy hasta las moscas me pasan de largo. ¿Será que algo les huele mal? El griterío de mis pensamientos a toda velocidad. Hasta los huevos de esperar un milagro. Cansado de avanzar, marcha atrás. Tomo la pastilla roja, bebo 00, me alimento bien. Hay un millón de muebles que mover. Y no sé detrás de cuál está lo que he perdido. Todo tiene luz de probador. Ya no me reconozco.
Bon dia, són les 2.